Senyores, senyors i tuancs, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Juan Carlos Unzué, 2023, al matí de Catalunya Ràdio.
Por una parte me dio mucha más fuerza para seguir reivindicando nuestras necesidades, pero por otra parte me encantaría tener que dejar de reivindicar paso mañana, porque eso sería como consecuencia de que esas ayudas han llegado. Claro, yo cuando escuché esto, digo, no puede ser que una persona con todas estas limitaciones, pero queriendo vivir, se siente obligada a morir por un tema económico. O sea, y lo digo, nosotros, Ricardo, hemos sido personas normales, hemos cumplido con nuestras obligaciones y resulta que parece que por el simple hecho de diagnosticarte ELA, te dejan fuera del sistema. Y no se relacionan las ayudas a las consecuencias de esta enfermedad. Esa es la cruda realidad.
Unzué ens deia això el 2023 en aquest programa quan li preguntàvem sobre els malalts de l'ELA que es veien abocats a l'eutanàsia perquè no es podien pagar, deia, una vida digna. Avui el govern de la Generalitat aprovarà el decret que desplega definitivament la llei d'ELA a Catalunya. Una llei que es va aprovar per unanimitat al Congrés l'octubre del 2024 i que Catalunya és de les primeres comunitats a aplicar-ho. La Generalitat hi destinarà una partida de 20 milions d'euros i els malalts més greus podran així rebre assistència professional intensiva al seu domicili fins a 24 hores al dia. La notícia és una alegria per als que tenen aquesta malaltia i pels seus familiars i cuidadors, però també per tota la societat, que es converteix en més justa, més solidària i més humana. En una paraula, millor. Avui els protagonistes són els malalts, les persones que cada dia protagonitzen amb el seu exemple una lliçó de vida i de dignitat en un partit contra l'ELA que, com ens deia Unzué, encara no ha pogut guanyar ningú.
Esto de ganar el partido es complicado porque hasta ahora no lo ha conseguido nadie. A la ELA no le ha ganado nadie, ni compañero ni compañera. Entonces, yo suelo decir también que más que el tiempo que me puede quedar en esta vida, lo que me importa es que el tiempo que esté aquí tenga sentido. Que yo me siga sintiendo útil como me sigo a día de hoy, que ojalá todas estas reivindicaciones que estamos haciendo, creo que con muchos motivos llegue un día en que todos esos compañeros y compañeras puedan tener la posibilidad de tener una vida digna antes de tener una muerte digna.
No cal afegir-hi ni una coma. Només alegrar-nos-en i compartir la seva victòria, que és la de tots. Gràcies als que, com el Juan Carlos Unzué, heu protagonitzat una lluita que avui es converteix en una victòria per tot Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimarts, 17 de març de 2026, ens hem despertat encara en fresca. Tenen 1 grau a Solsona, 3 graus sota 0 a G, a la Cerdanya, i això contrasta amb els 11 graus que hi ha a Sitges o 11 graus a Blanes. Avui amb un dia de sol, un dia esplèndid, i amb una temperatura que al migdia sí que s'enfilarà amb ganes, arribarà fins als 18 o 20, fins i tot 21 graus, a gairebé tota Catalunya, tant a la costa, interior, com fins i tot a les valls del Pirineu. Dia sense vent, demà sí que comencen a aparèixer alguns núvols demà dimecres a prop del litoral, fins i tot demà algun ruixadet de tarda al Pirineu Oriental, poca cosa, a l'espera que dijous ja baixi una mica la temperatura i els núvols arribin a més comarques.
Ara són les 8 i 4 minuts i avui entrevistarem també el reelegit president del Barça, Joan Laporta. Serà a partir de les 10 del matí, després de l'Àgora, amb Sara González, Vicent Sánchez, Pere Rossinyol i Anna Grau. Això el dia en què tornem a tenir vaga de mestres i professors. Una vaga convocada per USTEC que rebutja l'acord del govern amb la UGT i Comissions Obreres. El veuen insuficient. no és un pacte, és una traïció. Era un dels crits de les protestes d'ahir, que avui es repetiran. Cada dia d'aquesta setmana hi haurà vaga en algun punt del país i talls també en diferents punts del país que afectaran també a la ciutadania. Avui és el torn del Penedès, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Anem en directe al polígon Francolí de Tarragona, que és el punt de la concentració de les protestes d'avui. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Ens hem desplaçat ja fins a l'A27, accés principal del port de Tarragona, que està ara mateix tallat completament d'entrada i de sortida de camions i mercaderies. Hi ha prop d'uns 200 mestres i professors concentrats aquí a les entrades de l'A27 i una cua ja important de camions que no poden entrar ni sortir del port de Tarragona. És la primera acció que s'ha organitzat, però n'hi haurà moltes més avui, perquè s'han organitzat també marxes lentes des del Penedès, des de Montblanc i des de les Terres de l'Ebre, amb el suport de Revolta Pagesa, que també diuen que donaran suport a aquest col·lectiu. Hem parlat amb el Noé Muñiz, que és el portaveu de l'USTEC aquí a Tarragona, que ens deia que avui la jornada serà històrica.
Bueno, ara ens hem concentrat aquí, ara vindran els companys també de Revolta Pagesa, que arribaran ara, i bueno, la intenció aquí és ajuntar-nos el màxim de gent possible, i bueno, doncs aquí decidirem, fem piquets, talls de carretera, bueno, i a partir d'aquí després ja anar en columna cap a la plaça Imperial.
És el que estan fent ara mateix amb aquest tall de la 27, accés principal del port. D'aquí s'aniran movent i aniran fent diferents accions al llarg del matí amb aquesta concentració de 12:45 prevista al centre de Tarragona i també a 12:45 a Tortosa davant dels serveis territorials d'ensenyament.
Això després que ahir la vaga del Barcelonès i el Baix Llobregat tingués un seguiment menor que les últimes vagues, del 70%, segons els sindicats, i d'un 30%, segons el Departament d'Educació. Per posar un exemple, això estaria per sota de la vaga educativa de fa un mes, que la conselleria va xifrar en el 40%.
El govern, que ara està dient que no vol negociar, però pensem que per responsabilitat, si realment valora el col·lectiu i realment vol donar resposta a les demandes del col·lectiu, sí o sí ha de seure.
I aquesta era la crida de la portaveu d'USTEC. Iolanda Segura, que demanava al govern que mogui fitxa. Des de l'executiu recorden justament l'acord amb la UGT i Comissions i el defensen. Així ho deia el conseller Dalmau en aquest programa.
Necessitem professors empoderats i amb autoritat. El govern ha signat un acord amb les Comissions Obreres i amb la UGT que reconeixerà l'autoritat, no?, la condició d'autoritat pública dels professors, especialment davant de les famílies.
I per cert, recordem que demà passat també tenim vaga de metges. Serà dijous i divendres per demanar un estatut laboral propi en una nova tongada de protestes que ja es van veure ahir en diverses ciutats espanyoles. I això va incloure aquesta concentració davant del Ministeri. En tot cas, tot això que estem explicant, educació o sanitat, depèn en molt bona part de tenir o no pressupostos. Divendres hi ha una primera votació i ara per ara res fa pensar que es puguin aprovar. La negociació no avança i per això avui us expliquem que Esquerra planteja que el govern retiri els comptes per evitar, diu, una derrota parlamentària. Més detalls, Marta Corbalan.
De portes en fora, el govern encara confia que hi hagi acord, però de portes en dins, el pessimisme es comença instal·lant algunes conselleries. Tenen coll avall que Esquerra no aixecarà el veto perquè el gest del PSOE a favor de l'IRPF no arriba. Per evitar que la legislatura embarranqui, els republicans han plantejat que el govern retiri els pressupostos i els porti a votació més endavant per tenir més marge de negociació. Una opció que està damunt la taula de les reunions que les dues parts tenen aquests dies. Precisament la número 2 del PSC, Lluïsa Moret, ha tret ferro al calendari.
Nosaltres no hem parlat de dies, no hem parlat de calendaris, sinó que des del PSC treballarem doncs, perquè aquest país tingui pressupostos.
Abans de divendres, el president Salvador Illa i Esquerra es veuran les cares demà al ple del Parlament i ja es podria començar a aclarir el futur dels pressupostos. Marta Corbalan, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Avui repassarem el minut i resultat de les negociacions i també parlarem amb alcaldes per saber com ho veuen tot plegat i també com estan els municipis a un any de les eleccions municipals. A l'Àgora n'entrevistarem de tots els colors polítics, en concret ho comentarem tot plegat amb els alcaldes de Mataró, Tortosa, Sant Cugat del Vallès, Torres de Segre, el Prat de Llobregat i Castelldefels. L'altre tema del dia continua sent la guerra a l'Iran. Aquesta matinada l'Iran ha atacat l'ambaixada dels Estats Units a Bagdad. Un petrolier també ha rebut l'impacte d'un projectil al Golf d'Oman. I també a les últimes hores l'exèrcit d'Israel ha tornat a atacar Beirut. L'ofensiva al Líban s'està confirmant com una de les potes principals del conflicte. L'exèrcit israelià ja no hi fa només atacs aeris, sinó que hi ha desplaçat tropes terrestres. Jerusalem, Jordi Brascó.
L'increment de les operacions terrestres israelianes al sud del Líban per eliminar la presència de Hezbollah entrava dins del previst, però la retòrica del ministre de Defensa, Israel Katz, fa preveure un futur molt negre pels libanesos.
El primer ministre Netanyahu i jo mateix hem ordenat a l'exèrcit que destrueixi tota la infraestructura del terror en els pobles libanesos que queden a tocar de la frontera, tal com van fer amb Hamas a Rafah, a Gaza.
Hezbollah continua atacant el nord d'Israel, sovint en coordinació amb l'Iran, tot i que, segons l'exèrcit israelià, ja li han matat més de 400 milicians. Des de Jerusalem, Jordi Berescó, al matí de Catalunya Ràdio.
En tot cas, aquestes alçades podríem dir que la guerra té tres grans eixos. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
El primer és, evidentment, l'Iran, que els Estats Units i Israel van començar a bombardejar fa més de dues setmanes, i el segon seria el Líban.
Sí, primer va començar aquest atac d'Israel i els Estats Units a l'Iran, com deies, i després Hezbollah va atacar Israel en solidaritat, d'alguna manera, per la mort de l'ayatollah Khamenei. Hezbollah, recordem que és una milícia libanesa, però que tradicionalment ha rebut finançament iranià. És arran d'això que l'exèrcit israelià amplia l'ofensiva al Líban, sobretot en aquelles posicions que es creu que controla Hezbollah.
I el tercer eix és el que està fent tremolar l'economia mundial. És l'estret d'Hormuz.
Sí, repetim una vegada més. Està just davant de la costa de l'Iran. És l'única ruta marítima que pot transportar petroli o gas natural fora del Golf Pèrsic. Així que va començar la guerra, van començar els atacs dels patrullers que passaven per aquest estret. Van haver-hi atacs de la Guàrdia Revolucionària que, a la pràctica, han fet parar el transport de petroli. Un 15% del petroli mundial està atrapat allà. I com que la cosa va per llarg, una de les poquetes opcions que hi hauria, com a mínim sobre el paper, és donar protecció militar en aquests petroliers perquè hi poguessin passar. Evacuate immediately. You have less than one minute. Els Estats Units ho van fer als anys 80, ara ho sentíem, els petroliers que venien de Kuwait, va ser durant la guerra entre l'Iran i l'Iraq, però avui hi ha un cert consens que els Estats Units no poden fer-ho sols. De moment no han rebut cap gran suport. De fet, a les últimes hores, Trump s'ha declarat sorprès que la Xina, el Japó o Corea del Sud hagin declinat enviar vaixells militars a l'estret.
Els països asiàtics es posen de perfil, i Europa també, perquè avui la representant comunitària per afers exteriors compareix davant del Parlament Europeu després de dir que aquest no és la guerra, no és la guerra d'Europa. Brussel·les, Bruno Fortea.
Els 27 es neguen a entrar en una guerra que Europa no ha provocat, diu la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas.
This is not Europe's war.
Aquesta no és la guerra d'Europa. Ningú vol entrar de forma activa en aquesta guerra i tothom està preocupat per quin serà el resultat.
Dinamarca és l'únic soci europeu disposat a estudiar la proposta nord-americana. En canvi, Alemanya, Itàlia, Espanya, Grècia i també el Regne Unit han rebutjat públicament els plans de Trump. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquesta no és la guerra d'Europa, diu Brussel·les, i mentre no resol la situació, el petroli i el gas no circulen, i això amenaça de fer disparar els preus de tot. Per això els governs estudien mesures.
Sí, avui hi ha Consell de Ministres i divendres, que és extraordinari, n'hi tornarà a haver. No és habitual que hi hagi dos Consells de Ministres. Divendres s'aprovaran ajuts centrats, sobretot, en els col·lectius més afectats, és a dir, pagesos, pescadors o transportistes. Es parla de subvencions al gasoil professional o els fertilitzants, que es diu poc, però també han pujat molt. Sí que es descarta una rebaixa de l'IVA dels aliments. A més, la Comissió Europea demà passat presentarà les seves mesures, que en aquest cas passen per limitar el preu del gas.
Aquests són els principals temes del dia, en l'hora en què hem tingut una prealerta a Ferro Cat. Què ha passat, Joan Vilaplana?
Doncs que s'ha desallotjat l'estació de Collblanc al metro de Barcelona. Ha estat per presència de fum, segons informen des de Protecció Civil, i això té afectacions a aquesta hora al metro. La L9 Sud funciona només en el tram entre les estacions d'Aeroport i Torrassa, i la L10 Sud funciona de Zalt Riu Vell a Provençana.
Per tant, aquesta hora desallotjada a l'estació de Collblanc, a l'L10 Sud, deies, del metro de Barcelona, per aquesta presència de fum. N'informarem al llarg d'aquest matí. És un dels bàsics del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
I n'hi ha d'altres que repassem amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, amb Marc Jurado, Lara García, Cesc Bertran i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Bon dia.
I avui el dia comença amb un nom propi, Rosalia. Perquè ja ha començat la gira d'últim disc Lux, aquesta nit a Lió, a França.
Avui llegim molt bones crítiques a la premsa, on se'n destaca una escenografia espectacular i molt variada, barrejant teatre, òpera, flamenc i amb una orquestra en directe. 16.000 persones han estat testimonis de l'estrena d'aquesta gira que portarà Rosalía a Barcelona a mitjans d'abril.
Una d'aquestes persones que van al concert és l'enviat especial de Catalunya Ràdio a Lió, Marc Ruiz.
Seria molt fàcil dir que el nou espectacle de Rosalía és un ritual o una cerimònia de culte, i sí que té una litúrgia escrita en quatre actes on repassa bona part del disc Lux i de Motomami, sense oblidar el Mal Querer o Los Ángeles. Però és molt més. Rosalía recupera l'aspecte físic de l'escena, amb orquestra enmig del públic, espectaculars coreografies narratives i molts elements físics que transporten l'espectador a un cabaret berlinès, un ballet clàssic o un teatre on passen coses contínuament. Hi ha rave, hi ha espiritualitat i les dues coses juntes unides en un botafumeiro en forma d'altaveu atrotinat de Sound System. Des de Lió, Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a partir de les 10 en parlarem també al Matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Salvador Sostres, que ens ha deixat abans aquest comentari.
Bon dia. Rosalía va estrenar ahir la gira més important de tots els temps d'un artista català. Aquesta noia té un talent, un geni que no havíem vist des de Ferran Adrià. No hi ha hagut cap altre català des de llavors que hagi commogut el món d'una manera tan absoluta i enlluernadora. Cal dir que tots dos, la Rosalía i el Ferran, són persones humils que han treballat el seu èxit des de principi. I en un món en què tothom vol les coses de seguida i sense haver d'esforçar-se, això té encara més mèrit. Va ser un concert d'una hora i mitja precís, exacte, intencionat, en què va barrejar discos de totes les seves èpoques. Va ser el concert d'una persona que no només s'ha de sentir orgullosa d'ella mateixa, sinó que un país sencer pot emmirallar-s'hi.
I hem aparcat també l'últim episodi de Ventades. Però els efectes de les ventades s'han allargat. Molló, per exemple, ha estat 30 hores sense llum.
Segons l'Ajuntament, el municipi va recuperar l'electricitat tot just ahir al vespre, després que el temporal de vent fes malbé instal·lacions elèctriques al cap de setmana. Tot i això, el consistori destaca que els veïns encara no tenen cobertura de telèfon mòbil. El poliesportiu al vent va arrencar la coberta.
I tot això mentre alguns ajuntaments insisteixen a preguntar per què aquest cop, a diferència de l'últim episodi de ventades, el govern no van enviar alertes al mòbil. Ho deia l'alcalde de Girona.
No entenen per què, no? El dia que es va rebre les alertes, es va enviar els nens a casa, ens van obligar a suspendre totes les activitats, no va bufar el vent, i en canvi ahir, no?, que va bufar el vent, doncs la Generalitat no va prendre cap tipus de decisió.
I us explicàvem també a la portada del matí. El govern aprova avui els nous ajuts de la llei d'ELA.
Catalunya es converteix en una de les primeres comunitats a desplegar la llei aprovada al Congrés. Els nous ajuts, que es poden demanar ja des d'aquesta setmana, poden beneficiar unes 200 persones amb malalties neurodegeneratives greus a Catalunya. Rebran entre 4.500 i 15.000 euros al mes per garantir que tenen atenció durant tot el dia.
Els col·lectius de malalts d'ELA celebren que es faci un pas més en el que reclamen des de fa anys, que les ajudes públiques els permetin tenir un final de vida digne. En Xavier Gámez té 56 anys, en fa més de 7 que va ser diagnosticat d'ELA i celebra el desplegament de la llei.
Suposa un gran avanç. És la diferència entre la vida i la mort. No és un caprici. Significa que quan necessitem les cures especialitzades podrem accedir a elles sense necessitat de mirar si tenim o no diners per pagar-les.
I avui és el segon dia de restriccions a Rodalies, en concret a l'R2 Sud, per les obres als túnels del Garraf.
El sistema alternatiu d'autobusos entre el Prat de Llobregat i Sant Vicenç de Calders pels trens regionals funcionarà almenys els pròxims 3 mesos, que és el temps que es preveu que duraran les obres. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, assegura que els usuaris estan al límit.
No podem aprovar aquest pla alternatiu de transport i esperem que aquest pla de transport, que es pot canviar i que es pot moldejar, es moldegi o s'adapti als usuaris el més aviat possible.
Els trens de Rodalies, que circulen per via única entre Sitges i Garraf, ahir va haver retards que van arribar a ser d'una hora.
I avui continuen les lectures de les eleccions també de Castella i Lleó, que han rematat el cicle que va començar a Extremadura i a l'Aragó. El Partit Popular se sent reforçat, tot i que Vox insisteix a imposar les seves condicions. Madrid, Dani Santeaja.
El PP creuen que Vox ha tocat sostre i després d'una victòria que veuen incontestable, Feijóo se sent fort per reclamar a Pascal facilitar pactes de govern respectant els seus principis.
Nadie ha dado razones para bloquear. Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien. Y ahora lo que nos corresponde es entendernos.
Però Pascal no cedeix i diu que Vox entrarà als tres governs autonòmics amb la seva agenda.
Que sí, y vamos a gobernar
en las tres regiones. Pero antes de afrontar eso, queremos una negociación, medida a medida y con plazos de cumplimiento.
Una opció que no és la preferida dels barons populars, però que Feijóo no ha descartat. Des de Madrid, Dani Sainz de AJA pel matí de Catalunya Ràdio.
I la por a Vox referma el vot progressista.
Almenys entre les persones LGTBIQ+. Una enquesta diu que el 77% d'aquest col·lectiu té previst votar, percep la possible arribada de Vox al poder com una amenaça per als seus drets. Això, segons el sondeig de la Federació Estatal LGTBIQ+, fa que es decantin per votar a l'esquerra.
I avui Pedro Sánchez es reuneix amb Zelensky, que també anirà a la Zarzuela. Serà després de reconèixer abusos dels conqueridors espanyols amb els pobles nadius americans.
Hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso. Nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores,
sí, no, sí,
pues
sí.
Obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos.
Paraules del rei durant una visita que el rei ha fet a Madrid en una exposició sobre les dones indígenes mexicanes. Fins ara la monarquia espanyola no s'ha disculpat oficialment per la violència exercida contra els indígenes americans, tot i que els líders polítics llatinoamericans, com per exemple l'expresident mexicà López Obrador, sí que ho han demanat.
8:20 i avui un jutge interroga l'exdirector adjunt de la Policia Nacional que va dimitir fa un mes després de ser denunciat per una suposada agressió sexual. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia, és la primera vegada que declara davant del jutge que va admetre la querella al gener. També haurà de fer la inspectora que el va denunciar. Ella sosté que van tenir una relació, però que ella la va acabar. Ell no ho accepta. L'abril de l'any passat en un pis la viola, tot i que ella ho va rebutjar de forma verbal, expressa, rotunda i continuada, diu a la denúncia. De fet, la dona ha portat al jutjat una gravació del dia dels fets. L'ex número 2 de la policia es defensa, diu que va per ell per gelosia. El cas va generar un important rebombori polític. Interior va apartar José Ángel González hores després que el cas saltés a la llum i ha posat protecció policial a la dona que fa mesos que està de baixa. El PP, però, acusa el ministre de tapar el cas.
I també avui es reuneix el Comitè de Crisi de Violència de Gènere.
Per analitzar els 5 feminicidis que hi va haver el mes de febrer a tot Espanya, el comitè pertany al Ministeri d'Igualtat i es posarà sobre la taula la necessitat de revisar el sistema de valoració de riscos.
Encara dels tribunals, el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià no investigarà Carlos Mazón per la gestió de la Dana.
No veu cap fonament sòlid ni objectiu contra l'expresident perquè la llei no li atribuïa cap competència en la gestió de l'emergència. Com que Mazón encara és diputat i, per tant, aforat, cap altre tribunal, com el de Catarroja, pot iniciar una investigació contra ell.
També en l'àmbit dels successos, el capítol d'estrenes d'ahir de Crim, a la nit, va registrar una quota del 25,9% i 740.000 espectadors d'audiència acumulada.
Sí, va liderar amb contundència 16,7 punts de la segona opció i si mirem les audiències en digital, a la plataforma de 3CAT i l'entorn digital es posiciona entre els continguts més vistos del dia amb 43.600 dispositius únics i 81.700 reproduccions en directe i a la carta.
També estem d'anar la bona al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per la confiança i, de nou, vam tornar a fer un rècord d'audiència digital. I a la nit també ens deixa 400 morts i 250 ferits en un atac del Pakistan a l'Afganistan.
Segons un portaveu del govern dels talibans, les bombes han impactat en un hospital. El govern pakistanès nega les acusacions i assegura que els seus objectius són bases insurgents. Els dos països estan en guerra oberta des de fa setmanes. Segons Islamabad, el règim dels talibans acull al seu país grups terroristes que atempten al Pakistan.
I també de les últimes hores, terratrèmol a Cuba.
D'intensitat gairebé 6, sense que hagin transcendit víctimes, però que arriba enmig d'una apagada que ha deixat 9 milions de persones sense llum. Això quan Donald Trump ha presumit de poder ocupar Cuba quan i com vulgui. Ha arribat a dir que seria un honor per ell fer-ho.
Crec que tindré l'honor de prendre Cuba. Prendre Cuba d'alguna manera. Puc alliberar-la o prendre-la. En realitat em puc fer el que vulgui. És una nació molt dèbil ara mateix.
El diari New York Times publica que la Casa Blanca ha plantejat a Cuba que Miguel Díaz-Canel s'aparti del poder, però sense que es modifiqui necessàriament l'estructura del règim.
I a Xile, el nou president, l'ultraconservador José Antonio Kast, ha seguit justament l'exemple de Trump i ha presentat el seu pla escut fronterer per evitar el pas d'immigrants. I pel que fa a la cultura, avui a banda de Rosalía també passa per una estrena al Teatre Poliorama.
Bien, bien. Bien, idiático.
Perquè David Selvas dirigeix l'obra Perfectes Desconeguts, la primera versió teatral en català del fenomen internacional del director italià Paolo Genovese.
Marta Vives.
Estaríem disposats a jugar al que ens proposa Perfectes Desconeguts, és a dir, compartir en veu alta totes les notificacions que vagin arribant als nostres mòbils? Això és el que ens ha dit el públic.
Al final, si algú està amagant una cosa o no l'està dient directament, és que té un motiu per no dir-t'ho.
Això no m'agrada que m'agafin el mòbil, ja està, no podria jugar.
Està bé, però crec que són molt atrevits els personatges d'aquesta obra fer-ho entre ells, perquè bé, tenen molts secrets.
I vet aquí un joc, una frivolitat, una idea perillosa. Un gran encert al càsting que dona vida a aquesta colla d'amics que no en són gens perfectes desconeguts, perquè al final el que ens mostren són les nostres pròpies fragilitats. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Tu jugaries, Marta, això o no?
Sí, hem vingut a jugar.
Ui.
Què? Tu no?
Sí, jo sí.
Ah, doncs ja està.
No tinc res. Podríem provar-ho, sí.
Estaria bé.
I parlant de teatre, aquest dissabte se celebra una nova edició del Cap Butaca Buida.
La iniciativa que busca omplir 90.000 butaques de teatre en un sol dia. En total hi haurà 250 teatres del país i la iniciativa té un vessant solidari. Un 2% de la recaptació es destina a projectes socials o culturals. Aquest any s'enviaran els diners a The Freedom Theater de Jenin, a Cisjordània. Ho ha explicat Isabel Vidal, presidenta d'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, al Matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha gent meravellosa en el món que en espais de conflicte estan buscant fórmules que a través de la cultura doncs ajudin a les persones que estan en aquells entorns a tenir una vida una mica millor.
I avui al Gran Teatre del Liceu...
El director artístic Àlex Oller estrena avui al Liceu la seva versió de l'òpera Manon Lescaut de Giacomo Puccini. L'òpera està inspirada, recordem, en l'obra de Prevost i Oller porta la trama original a la societat actual i converteix l'heroïna en una immigrant sense papers. Tot això es pot veure al Liceu fins al dia 1 d'abril.
Prevost, el novel·lista francès, no el papa de Roma.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I, per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Escolta, el pare li ha agafat el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. Què et sembla? No sé si agafar-li alguna cosa més.
Quan?
17 milions.
A veure, 17 milions em semblen prou bé com a regal, eh? No agafaria res més.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Nit de Champions avui a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
Aquesta tarda vespre sabrem els primers classificats per als quarts de finals de la Champions quan es juguin les tornades de vuitens. A 7:15, Sporting de Portugal, Bodo Glimt, i a partir de les 9 del vespre i en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio, Arsenal, Bayer Leverkusen, amb empat a l'eliminatòria, Chelsea, PSG, 5-2 per als parisencs i Manchester City, Real Madrid, 3-0 per als madridistes. A l'equip blanc, ahir Antoni Rüdiger, a la prèvia, va fer molt fa de la seva agressió a Diego Rico fa dues setmanes.
With slow motion... Of course it looks
si ho mires a càmera lenta, és terrible, és veritat. Però si mires l'acció realment, amb la seva velocitat, i després sents el que va dir el jugador del Getafe, que va dir que havia intentat matar-lo o alguna cosa així, no s'ha d'exagerar. Si realment hagués volgut fer-li mal, no s'hauria aixecat.
Per aquest partit, els blancs recuperen Bellingham i Mbappé.
I en clau Barça, avui Joan Laporta serà protagonista al Matí de Catalunya Ràdio.
Amb una entrevista a partir de les 10 del matí per repassar la seva victòria electoral de diumenge, que el mantindrà de president blaugrana fins al 2031. D'altra banda, a partir de la 1 del migdia, parlaran en roda de premsa Pau Cubarsí i Hansi Flick en la prèvia de la tornada de vuitens de Champions de demà al Camp Nou contra el Newcastle. Baby,
I en tenis ahir es va presentar una nova edició de l'Obert de Barcelona,
que se celebrarà de l'11 al 19 d'abril al Club de Tenis Barcelona. Tomi Robredo és el director tècnic d'aquest Obert de Barcelona.
Tenim uns jugadors espectaculars que qualsevol jugador pot donar la sorpresa. Llavors, doncs, això fa que tots els jugadors i tots els aficionats han de començar a venir des del primer dia, perquè és que veuran grans partits i, sobretot, a la gent de renom, doncs, els podrem disfrutar des del primer dia.
Al torneig hi participaran 8 dels millors 20 tenistes del món, encapçalats pel murcià Carlos Alcaraz. També hi seran l'italià Lorenzo Musetti, cinquè del món, l'australià Àlex de Minyaur, sisè, i el canadenc Félix Auger-Aliassime, vuitè. I un petit apunt més, en bàsquet avui a les 8 del vespre, Champions per la penya, Unicaja Penya, si els Joventut guanyen, acabaran primers de grup.
Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... La nova jornada de vaga de mestres i professors. Avui al Penedès, les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, som a l'accés principal de l'A27 al port de Tarragona. Està tallada completament des de fa més de mitja hora. Uns 200 docents i professors estan situats aquí, barrant el pas amb un camions, amb una llarga cua de camions que està esperant per entrar al port. És una de les primeres accions que es faran aquí a Tarragona, se'n faran més al llarg del matí. Hi ha columnes de vehicles que sortiran del Penedès, de la zona de Montblanc i també de les Terres de l'Ebre, tots per concentrar-se a les grans manifestacions que es faran a 1:45 a Tarragona i també a la mateixa hora a Tortosa.
I també a Montblanc, per exemple, tot tallat ara mateix. Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
Doncs per aquestes manifestacions, sobretot els accessos al port de Tarragona i també, com deies ara, l'accés a l'N240 de l'AP2 a Montblanc. També tenim tallada la C14 a Valls, però és per un accident i tenim molt vermell avui cap a Barcelona i a la Ronda, sobretot en sentit Llobregat, però també sembla que hi podria haver alguna incidència a la sortida del Nus de la Trinitat que està provocant retenció ara a les dues rondes de sortida.
I punts taronja?
Doncs la resta d'accessos, sobretot cap a Barcelona, C32 a Viladecans, també l'AP7 entre Cerdanyola i Santa Perpètua i la C60 a la Roca del Vallès.
I fa una estona també han tancat l'estació de Collblanc del metro per fum. Marc Jurado, redacció, bon dia.
Bon dia, sí, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat. L'estació de Collblanc de la línia L10 Sud del metro està desallotjada en aquest punt de l'Hospitalet de Llobregat. Això vol dir que només funciona en el tram entre les estacions d'Aeroport i Torrassa i de Sal Riu Vell a Provençana. Ara s'estudia d'on prové aquest fum que surt del túnel del Collblanc.
I també pendents del Parlament i del que acabi passant amb els pressupostos. Aquesta tarda arrenca un ple que serà definitiu. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Setmana decisiva al Parlament per saber el desenllaç dels pressupostos. Davant la situació de bloqueig per la negativa d'Esquerra a aprovar-los, guanya força l'opció que el govern els acabi retirant per guanyar temps i els tornaria a presentar cap a l'estiu amb el suport ja tancat dels republicans. El partit d'Oriol Junqueras es manté ferm a vetar la tramitació dels comptes perquè no arriba de moment cap gest del govern espanyol a favor de l'IRPF. Els contactes entre el govern i Esquerra són permanents i també el més alt nivell. El desenllaç s'escenificarà probablement demà al ple del Parlament.
I enmig de l'actualitat política, el Ministeri d'Igualtat reuneix també avui el comitè de crisi davant dels 13 assassinats masclistes que ja hi ha hagut aquest any a Espanya. Madrid, Anya Tàpia, bon dia.
Bon dia, què tal? És la segona vegada que ho fa aquest any amb l'objectiu de revisar els protocols i és que hi ha hagut un repunt de casos al febrer. 5 morts, 4 d'elles en una única setmana. Se sabran a la taula representants de diferents ministeris, també de la Fiscalia i el Poder Judicial. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha enviat fa pocs dies a la Justícia proposta per millorar les ordres de protecció i allunyament a les dones que denuncien.
De seguida parlarem del que passarà amb els pressupostos, però de què més parlarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Sílvia Solanes.
Doncs conversarem amb diversos alcaldes del país per saber de primera mà quines són les dificultats que es troben en el seu dia a dia i també allò que els va bé, del preu del petroli, de Rosalia, i a 2:15 entrevistarem Joan Laporta després de guanyar les eleccions al Barça. També conversarem amb Empar Moliner pel seu nou llibre.
Avui a l'Àgora, Sara González, Vicenç Sánchez, Pere Rossinyol i Ara Grau.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, és un dia primaveral. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia, sí, avui un dia de sol, un dia tranquil, sense vent ja, amb temperatura que aquesta hora és fresca, arriba a 1 o 2 graus al centre del país, tan sols és negativa en algunes valls puntualment del Pirineu, però sí que al migdia s'arribarà amb facilitat entre els 18 i 21 graus, a gairebé tot arreu. Demà sí que ja hi haurà més núvols a prop de la costa i potser el nord és amb algun ruixadet de tarda al Pirineu Oriental i segurament a partir de dijous ja notarem com la temperatura comença a baixar a més comarques.
És la setmana de la poesia a Catalunya Ràdio. Alguna poesia, Eloi, que ens vulgui recitar?
Hòstia, ara m'agafes en fred, tu.
Home.
Pues ha de ser poesia.
No sents, cor meu, quina pluja més fina? Dorm, que la pluja ja vetlla el teu son. Hi ha dues perles a la teranyina. Quina conversa, la pluja i la font. No sents, cor meu, quina pluja més fina? No sents, cor meu, quin plorar i quin cantar?
Carai.
Canten les gotes damunt la teulada. Ploren les gotes damunt del replà. Gotes de pluja, gardènia que es bada. No sents, cor meu, quin plorar i quin cantar? No sents, cor meu, quina pau més divina? Amb la música dels núvols desfets. Pluja de nit, delicada veïna, dentetes d'aigua en els vidres quiets. No sents, cor meu, quina pau més divina. I segueix. Cançó de pluja, Josep Maria de Sagarra.
No puc dir res més després d'això.
Veus?
Més molt valia callar, eh?
Fins ara, Eloi.
Que vagi bé, fins demà, adéu.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bon preu i
esclat. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, el cognom català que hauríem d'associar a Celsius i a Kelvin era Grau. Avui dimarts, un Enigmàrius breu. Dones a la Cerdanya, de tres lletres. Dones a la Cerdanya, tres lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a peugeot.es. Peugeot.
A Bonpreu i Esclat, la Pasqua se'ns nota. Les mones més delicioses les tens a les nostres fleques, de mantega, de nata o de trufa, irresistibles. I si ets més de xocolata, hi trobaràs una gran varietat de figures de xocolata per delectar petits i grans. Per celebrar la tradició més dolça, vine a Bonpreu i Esclat a buscar la mona.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Gran. Mini. Gran. Gran. No és mini? És gran i és mini perquè arriba la setmana gran de mini. Del 16 al 21 de març, emporta't el teu mini amb fins a 4.000 euros de descompte i més avantatges. Més info a mini.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'agorada del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del periòdico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'agora?
D'una banda ja s'estan fent alguns de tertúlia sobre els pressupostos, de seguida la farem pública per tots els oients, i el Vicent Sánchez, que l'hem previngut perquè podia ser que li caigués la petició d'un poema, d'algun vers, i ja crec que en té algun preparat.
Sí?
Hola!
No, que duro, tu, la cinc... Però què he preparat? Això és la cinquena columna. Ah. Jo he dit que ni pensar-ho.
Algú valencià, no?
Valencià, ara, mira, podem fer una cosa. Jo sí. No li dic a vostè cap poema, i vostè ara se'n va falles, que està tot ple de redolins, uns cartells molt bonics que hi ha als peus d'estos.
Home, hi ha alguns que són poesia pura, eh?
Ui, tant.
Vull dir que són per analitzar. No, però... Entre això i les manifestacions dels professors, agafes els lemes i pots fer un diccionari de poesia.
I comproves el fracàs de la EGB, del batxillerat posterior i tot el que ha vingut.
Jo ho trobo creatiu, vull dir que està bé, no? Depèn de quin cartell.
Ah, el cartell... Home, perdona, jo no n'he trobat un de creatiu en la vida.
Va, perquè vostè no té sentit de l'humor, home.
Déu que vingui.
Qui sí que té sentit de l'humor és el Parlament de Catalunya. Ara parlarem amb diferents... O no, ara parlarem amb diferents alcaldes. Sentirem veus també de tots els colors polítics per saber com els afecta que el govern i el Parlament no hagin estat capaços d'aprovar pressupostos i com veuen també com estan els seus municipis a un any d'eleccions municipals. Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Ricard, molt bé.
Queden 3 dies perquè el Parlament voti si tramita o no els pressupostos aprovats pel govern i pactats només amb els comuns, i les converses ara mateix amb Esquerra sembla que no avancen.
No avancen, i a més, totes dues parts, tant les fonts republicanes com també les fonts del govern, reconeixen que estem en un moment molt complicat i que, per tant, aquests 3 dies segurament no seran suficients, no n'hi haurà prou com per tancar un acord abans d'aquest divendres. Si no es tanca un acord divendres, recordem, Esquerra Republicana ha presentat una esmena a la totalitat. Per tant, una esmena que, si s'aprova, acabarà fent descarrilar els pressupostos en el primer examen al Parlament. Això només ha passat 2 vegades. I les 2 vegades en que els pressupostos han caigut al Parlament, en les 2 hi ha hagut conseqüències. Una, l'última, amb Pere Aragonès a la presidència, avançament electoral. L'altra, 2016, amb Carles Puigdemont a la presidència, va haver-hi una qüestió de confiança. Per tant, no és menor que caiguin uns pressupostos. I aquí la pregunta és si hi ha prou marge com per poder encarrilar la situació amb unes negociacions que fa setmanes que duren, però que estan absolutament encallades a l'espera d'un compromís del govern espanyol que no només no arriba, sinó que els propis ministres, ho dia, per exemple, divendres, la portaveu de l'executiu, el Massait, aquí en aquest programa, que aquest compromís no s'espera, que el govern espanyol ja ha dit tot el que havia de dir. Per tant, és difícil que això es pugui desencallar.
Per tant, si no hi ha compromís amb l'IRPF per part del govern espanyol, Esquerra no aprovarà aquests comptes. Sí que està disposat a aprovar suplements de crèdit, o això deia Oriol Junqueras fa unes setmanes.
Exacte, exacte. Uns suplements de crèdit que el govern també sempre ha repetit, eh? No és el seu camí. El seu pla A, B, C, i anar seguint amb les lletres de l'abecedari, és aprovar pressupostos. El que passa que hi haurà un punt que l'aprovació no només depèn de l'executiu, depèn de tots els aliats parlamentaris que li puguin votar. Amb els comuns sí que ha tancat un acord, amb Esquerra no. I els republicans amb això també sempre han sigut molt crítics. Han estat durs i han atacat amb duresa l'executiu per haver presentat uns comptes sense haver tancat abans un acord amb els republicans. I les conseqüències d'això les podem veure aquest divendres. O abans.
I ara el que sabem, Raül, és que Esquerra el que ha posat sobre la taula d'aquesta negociació és retirar la votació de divendres i que el govern retiri la votació de divendres per guanyar temps, per acabar aprovant o no aquests pressupostos si la negociació convenç els republicans. Convenç els republicans vol dir que renunciarien, entenc, a l'IRPF, però que demanarien unes garanties. Quines són aquestes garanties? No ho sabem.
Clar, aquesta és la situació que guanya més pes a les últimes hores. Damunt la taula de govern i d'Esquerra, que segueixen parlant, per tant, que aquí al final no hi ha ponts trencats, com a mínim ara no hi són, cada cop guanya més pes una opció que és absolutament inèdita. No ha passat mai. Mai en la història dels 40 anys de democràcia d'aquest país s'han retirat uns pressupostos. Aquesta opció guanya pes. El govern insisteix, hi ha encara marge per negociar, per seguir parlant, però sí que els republicans ja han plantejat i han posat damunt la taula aquesta opció de retirar els comptes. Què s'aconseguiria amb això? Doncs d'entrada dues coses. Una, evitar una derrota amb aquestes conseqüències i amb els 2 precedents que abans apuntàvem. I amb l'altra, guanyar temps. Guanyar temps per què? Per un compromís amb l'IRPF, si és que això acaba arribant, i amb l'altre, poder fer, per exemple, activar 2 mecanismes que poden ajudar, com a mínim, a suavitzar una mica les coses. Una, la sortida de la ministra Maria Jesús Montero de l'executiu espanyol. Tornant de Setmana Santa, és molt probable que es convoquin ja eleccions a Andalusia. Ella sempre ha dit que quan es convoquin aquestes eleccions saltaria de l'executiu. Aquestes eleccions són o el dia 7 o el dia 14 de juny. Això ho coneixerem just després de Setmana Santa. I l'altra, guanyar temps per un Consell de Política Fiscal i Financera, que en alguns moments moments els republicans han situat aquest mateix mes de març, però aquest mes de març ja és evident que ja no hi ha temps per convocar-lo i que podria ser a l'abril. En aquest Consell de Política Fiscal i Financera, que és la reunió del Ministeri d'Hisenda amb totes les comunitats autònomes del règim comú, tret del País Basc i de Navarra, es posaria ja damunt la taula la llei de reforma de la LOFCA, o sigui, la llei que reculli tota la proposta de finançament. I aquí en podria sortir o no, això està per veure, aquest compromís amb l'IRPF.
Per tant, a aquesta hora podem dir que de moment no hi ha pressupostos. I el que no sabem és quines seran les conseqüències i què farà el govern de Salvador Illa. De moment, Sara, no es contempla, sembla, un avançament electoral, segons publicava La Vanguardia aquest cap de setmana, tot i que és veritat que si rasques una mica tampoc es descarta. Veurem si això forma part de la negociació, perquè estem en plena negociació. L'escenari de suplements de crèdit tampoc està clar, perquè Esquerra tampoc ho està aclarint, si això serà realment així. Per tant, la incertesa és total. I tampoc sabem si la confiança del president continua sent la mateixa que la confiança que es va fer quan es va investir com a president de la Generalitat al Parlament de Catalunya.
Amb independència de què passi divendres, el que està clar és que a Salvador Illa no li interessen les eleccions. Ho deia fa 3 setmanes i ho continuo mantenint. Ell va ser el president que va arribar amb la paraula estabilitat a la boca, no? Seria una legislatura fallida si aquest mandat durés només 2 anys. Sobre la qüestió de confiança, crec que és una opció que també es descarta en aquests moments, perquè si tu presentes una moció de confiança has d'estar disposat a assumir les conseqüències de perdre-la. I perdre-la, què voldria dir? Abocar el país a eleccions? Si tu no estàs disposat a convocar eleccions, crec que la qüestió de confiança també es descarta. A hores d'ara hi ha una polifonia a dins del govern. Si tu preguntes a Economia i a la consellera Romero, ella manté que anem divendres sí o sí a votar aquests pressupostos. I, de fet, ahir va haver-hi una comunicació també amb els comuns, que és amb el soci amb qui tenen un acord, i els comuns els hi van dir anem sí o sí a una votació el divendres al Parlament. Però és veritat que al final qui pren la decisió final de tot no és la consellera Romero, sinó que és el president Illa. I sí que és veritat que hi ha gent dins del Partit Socialista que veient que Esquerra Republicana no es mou ni es mourà, insisteixo, no es mou ni es mourà, si no hi ha un gest del govern espanyol amb l'IRPF, hi ha qui dins dels socialistes està valorant que potser una retirada a temps pot ser, en aquest cas, una victòria. O, en tot cas, un millor escenari que no pas anar a una votació fallida divendres, entre altres coses, perquè si tu vols continuar la legislatura, com queda de tocada la relació amb Esquerra Republicana? Llavors, quin seria el camí entremig que estan explorant? Doncs potser retirar els pressupostos per presentar-los d'aquí un mes, a canvi, això sí, del sí assegurat d'Esquerra Republicana un suplement de crèdit per salvar la situació de tensions de tresoreria que s'estan trobant ja i encara aniran a més a finals d'abril o maig.
Vicent.
I a mi hi ha una cosa que em sorprèn en tot plegat, i és que jo considero que Salvador Illa és un polític seriós, molt seriós, és a dir, és una de les persones que dins de la de les grans mogudes i remogudes que hem viscut a Catalunya en els últims anys ha donat sempre més tranquil·litat al seu partit, més tranquil·litat, després se li poden atribuir unes altres qualitats que ja no són tant, perquè sempre aquesta gent és seriosa, doncs es fa falta allò que va fer que el senyor Laporta guanyara l'altre dia i allò que ara mou la política en el món, i per tant dius, ostres. Bé, i el que no entenc és per què la insistència des del principi de la legislatura en la paraula estabilitat, tranquil·litat, seguretat. Si ell és una persona estable, no pot garantir una política estable. Què ha fallat i què continuarà fallant?
És que aquest és el punt.
Però ja està.
És a dir, si no hi ha un sí d'Esquerra Republicana, o un sí als suplements de crèdit, o un acord del que sigui,
clar.
Salvador Illa no té estabilitat.
Clar. I per què fa...
I aleshores, com això ho afrontes? És a dir, tu pots seguir governant, eh? Pots fer un Pedro Sánchez, per entendre'ns. Però clar,
no
per sobre de tot... Tu no tens l'estabilitat, per tant, i no té el caràcter. Salvador Illa no té aquest caràcter. Per tant, entenc que s'hauria de tornar a posar sobre la taula si existeix una majoria al Parlament que avala aquest govern. I si no és al Parlament, a les urnes.
Per tant, això no és possible. I hauríem d'anar a urnes perquè un polític seriós, responsable i que es diu garant de l'estabilitat i de la normalitat al país, que ell pot ser-ho, més o menys, però no és capaç de garantir-ho. I per què? Evidentment perquè no té el suport d'un executiu d'un Parlament sòlid, no té aquest suport sòlid. Ni Esquerra Republicana, els comuns sí que ho sabem tots, que sí, que està per la feina, per la labor, i Esquerra Republicana no, perquè el que demana no depèn, i una vegada més ho diem, de Salvador Illa, sinó que depèn de Salvador, de Pedro Sánchez. És a dir, si tu no tens la possibilitat de que allò que demanes aquí tu puguis donar aquí i te n'has d'anar a Madrid, i en Madrid tampoc tens la garantia, has begut oli. I encara un altre extrem. Mentrestant, com que no tens el finançament adequat, que això sí que es podia haver endreçat en part i es podia haver regalat en part, i no havia qualsevol via, infraestructures, finançament, etc, inversions, com que tu no tens aquest finançament, i com que i ja no és una qüestió pressupostària, sinó una qüestió d'una reforma molt estructural a Madrid, i això sí que ho podien haver fet, torna a repetir, doncs tens els mestres enfadats, tens els metges enfadats, i tot el que acaba, tot el que comença a anar enfadat. I, per tant, és absolutament impossible que siga una legislatura estable. I si la legislatura no és estable, Salvador Illa ha fracassat en tot l'intent del principi. I per què insistir una vegada més i una altra? Podia haver canviat d'història, podia haver fet una sanxiciada, podia haver fet convocar eleccions, podia fer qualsevol cosa, però no, ha continuat insistint en l'error. I això no ho
és. És una cosa que Esquerra Republicana ha d'explicar, és a dir, per què a Madrid li aproven a Sánchez tot quan és Sánchez de qui depèn l'IRPF i condiciona uns pressupostos catalans a una decisió que depèn de Pedro Sánchez. Ja ho entenc, que el missatge és que Salvador Illa té l'eina per pressionar el govern espanyol i que demostri que és un president 100% català i que no depèn del PSOE. Ja ho entenc. Però si, no és si coherent que Rufián ho aprovi tot allà
claro,
i en canvi
si,
aquí no.
Si fos un partit molt cohesionat i si el senyor Rufián fos el senyor Junqueras, però és que no és el cas.
Això posa de manifest que hi ha una diferència entre el partit de Madrid i el partit de Catalunya.
Òbviament.
Però jo, això que has dit que entens, jo no que no ho entenc, perquè si tu ets catalanista, la dinàmica de com que el govern d'Espanya...
Ho entenc des del seu argument.
Ja, no, però ni tan sols des del seu argument, perquè la dinàmica de des del govern d'Espanya no ens donen el que volem i, per tant, castigo a la Generalitat i a l'autogovern, perquè al final no tenir pressupostos és castigar la Generalitat i l'autogovern per un incompliment del govern d'Espanya, és una cosa que conceptualment a mi jo no ho comprenc. Entenc la dinàmica aquesta, entenc el joc polític, però no, em costa d'assumir que per castigar el govern d'Espanya, a qui es castigui és a la Generalitat i a l'autogovern. Dit això, jo crec que hi ha més estabilitat de la que sembla, i és una de les grans paradoxes. O sigui, estem en una legislatura que hi ha una majoria parlamentària d'Esquerra, que hi ha un acord en la pràctica de legislatura, que hi ha un acord sobre el que han de ser els pressupostos, i que el punt de discrepància és una cosa que no té res a veure ni amb els pressupostos, sí que té a veure amb la política catalana, naturalment, perquè estem parlant de diners i de la recaptació de l'IRPF, però, com dèiem fa un moment, no té a veure amb res del que es fa des del Parlament de Catalunya o des del que el Parlament de Catalunya té posició de fer. Per tant, entenc que és un debat típic de les esquerres que es posen amb un cul de sac estranyíssim, elles soletes, i que ara se n'ha de sortir. I ningú sap com fer-ho perquè tots estan presoners de lo que ara és la política contemporània, que no és el contingut dels pressupostos, sinó el relat de qui ha tret què o, què, o en aquest pols polític que hi ha, qui se n'ha sortit. I això no té res a veure amb els pressupostos com a tal. Per tant, a mi això és una cosa que em deixa estupefacte amb l'afegit que estem en un moment especialment complicat i que si l'esquerra no s'adona que ara hi ha una majoria d'esquerres i que si hi ha eleccions en algun moment després d'aquests espectacles tan estranys, resulta que Catalunya possiblement serà a la comunitat o la regió, una de les regions d'Europa.
O al país.
D'Europa.
Mare Déu, senyor. D'Europa.
D'Europa, amb més presència de l'extrema dreta al Parlament. Perquè aquí en tenim dues, i totes les enquestes diuen que les dues pugen i una molt. Per tant, el que seria increïble és que una majoria d'esquerres que existeixen al Parlament doni pas a la majoria de dretes més àmplia d'extrema dreta, o no majoria, però amb presència més àmplia de l'extrema dreta, d'Europa.
Clar, aquí també hi ha una variable de política espanyola, que és que Pedro Sánchez també vol portar els pressupostos al Congrés.
Sí. Aquí sí que Esquerra diu que ho bloquejarà si no hi ha RPF.
Clar. Però estem en les mateixes, però sí, sobretot amb les conseqüències.
El personatge no és el mateix.
No, però les conseqüències sí que ho poden ser. Depèn què pot fer Salvador Illa des d'aquí amb l'escenari de man tombat als pressupostos, com condiciones el teu company de files.
Vols dir que si convoques eleccions, clar, és estrany que el Sánchez no convoqui eleccions també si no té pressupostos.
Sí, davant la mateixa situació, dues persones que actuen tan coordinadament,
no és el mateix,
tenen
perquè,
vies
clar,
diferents...
L'onada d'extrema dreta sí que és imparable, el cas d'Espanya, no? Catalunya fa difícil d'imaginar que pugui acabar guanyant.
Jo vull dir una cosa, sí. Jo vull dir una cosa molt ràpid.
Ara vull deixar sentir també l'Anna Grau, digues, Vicent.
Perdó, no m'ho molt ràpid. Sí. La lògica d'esquerres dretes, vostè, senyor Rossinyol, té tota la raó. Però a Catalunya hi ha una altra lògica, que és una lògica nacional, que és un eix absolutament oblidat per al moment actual i que l'esquerra diu que no cal ara insistir-hi. Doncs bé, Aquest eix encara continua condicionant. Per tant, sí que s'entén tot també a través d'aquest eix.
Deixeu-me fer una pausa, res, d'un minut i mig, i ara sentim també l'Anna Grau, la Sara González, i reparteixo també torn amb el Vicent, el Pere Rossinyol i també amb el Raül Flores. Ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio.
Pos. Tots en tenim alguna.
T'agraden els tios, no?
Les pors ens paralitzen.
Casa't amb mi!
Ens fan dubtar, desconfiar.
Qui d'aquí ha perdut alguna cosa?
Què insinues?
Ens fan callar quan voldríem cridar.
Tots tenim els nostres secrets.
Les pors no ens deixen ser qui som, qui volem ser. Però quan ens enfrontem...
Tu seràs la tempesta.
Ens fan créixer.
Jo mai mai. Nova temporada disponible a la plataforma 3Cat.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Pots pensar que triar un cotxe nou entre tantes opcions resulta complicat. El fàcil és venir als dies únics d'Àcia. Només del 16 al 28 de març i trobar tota la nostra gamma amb ofertes especials. Reserva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
La guerra d'Ucraïna també ha entrat a les escoles russes.
Tu hauràs de gravar en vídeo com els nens llegeixen poemes sobre la victòria o una cosa així.
Per conquerir la ment dels nens.
Faria servir la meva càmera per gravar l'abisme en què estàvem caient.
Premi BAFTA i nominat a l'Òscar al millor documental, Mr. Nobody contra Putin. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
A Endesa, més energia és més estalvi. Si ara, a més de la llum, portes el gas, tindràs fins a un 30% de descompte en el consum de gas durant el primer any. Contracta al 800-700-700, al teu punt Endesa o endesa.com.
Renault. Renault Symbioz Full Hybrid i Tech autorecarregable. El teu SUV familiar amb sistema OpenRLink amb Google integrat i maleter de fins a 624 litres. Fabricat aquí. Aprofita els Renaulution Days amb les millors condicions en tota la gamma. Tan sols fins al 28 de març. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
I de seguida també amb nosaltres, d'aquí a una hora, Joan Laporta, president del Barça, serà aquí en aquest estudi. També escoltarem diferents alcaldes per saber com estan a un any de les eleccions. Anna Grau, com ho veus tot plegat?
Home, doncs jo... A veure, a mi em sembla que Esquerra s'ha ficat a la boca del llop i que i perdrà passi el que passi. I que penso doncs que el centre de gravetat de la situació no està en el que faci Esquerra, sinó en un eix evident de col·laboració, d'alineació entre Salvador Illa i Pedro Sánchez. O sigui, rebobinem l'agenda política uns dies. Bé, doncs, diumenge passat, La Vanguardia publicava una entrevista amb el president de la Generalitat, on ell mostrava una gran tranquil·litat amb el tema dels pressupostos i, en canvi, dedicava mitja entrevista doncs, a vaticinar que en Feijóo mai seria president i arribava a dir no serà vicepresident d'en Santiago Abascal. O sigui, ja, diguem-ne, com anticipant doncs, una actitud molt concreta en política espanyola. Això era hores abans de que es conegués el resultat de les eleccions de Castilla i Lleó, on, hi ha hagut algunes sorpreses. O sigui, ni Vox ha crescut tant com ells s'esperaven, ni el PSOE ha tingut el batacazo que molta gent li augurava. Vull dir, el PSOE ha salvat bastant els mobles, que sí, evidentment no ha guanyat, però vaja, que es poden donar amb un canto amb les dents. Llavors dius, a veure, jo crec que Andalusia, evidentment tampoc guanyaran, i allà la gran incògnita és si en Bonilla reté o no reté la majoria absoluta, però crec que el resultat del PSOE a Andalusia tampoc serà tan dolent com alguns li auguraven fa una estona. Òbviament el no a la guerra, el discurs aquest del no a la guerra, li està funcionant al PSOE doncs, per recuperar vot a la seva esquerra, només a veure doncs, l'esllavissada de Sumar, de Podemos... Llavors, bé, mica en mica es va omplint la pica.
Però ara, és a dir, el resultat d'Andalusia sí que marcarà una cosa, que és, si no guanyen les eleccions, que no guanyaran les eleccions el PSOE, guanyarà el Partit Popular, a no ser que és un canvi molt radical i passi alguna cosa, i una anàlisi que es farà des de Madrid és per què ha passat això? Doncs perquè Sánchez ha mirat massa Catalunya.
No, però a veure, precisament, jo crec
per
que...
Per tant, Sánchez què farà? Doncs recular.
A veure, però és que tot això de l'IRPF... A veure, tot això de l'IRPF, dit amb tot el respecte...
L'IRPF no estarà en els plans de Sánchez, veure, després de les eleccions andaluses.
Tot això
de
l'IRPF, dit amb tot el respecte, és un brindis al sol, perquè en el fons Esquerra s'ho està jugant tot, s'està jugant un possible avançament electoral, perquè jo on vull anar a parar és que en un moment donat pot haver-hi un avançament electoral coordinat a Espanya i a Catalunya. I crec que després del resultat de Castella-Lleó han decidit donar-li una chance a Andalusia i d'aquí surt aquest marge que ens estem donant fins al mes de juny, que Esquerra es pensa que els protagonistes són ells i en realitat penso que ells són els peons d'aquesta estratègia i a més tot això Esquerra ho està fent per una promesa, per un gest polític que a l'hora de la veritat jo he dit sempre escolta, ahir és anar a reformar la LOFCA, posar d'acord el Consell de Política Fiscal. O sigui, Esquerra està donant un gest polític que ara mateix a la Moncloa no els hi dona la gana donar-lo doncs, per no empitjorar les possibilitats d'Andalusia, però jo crec que si Pedro Sánchez arriba a la conclusió que el no a la guerra li està funcionant